les notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
El grup Balfegó acusa la delegació de la Unió Europea a Alicat d'ineficiència per permetre la retallada de la quota espanyola.
La portada.
Decepció, desil·lusió i indignació absoluta de la pesqueria catalana de Tonyina Roja per les noves claus de repartiment de les captures permeses que va acordar dimarts a Marràqueix, al Marroc, la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica Alicat, Francesc Callau.
Des del grup Balfegó, principal grup tonyinaire de Catalunya, s'han mostrat empipats per la postura negociadora de la delegació de la Unió Europea a ICAT, que ha acceptat que la pesqueria de Tonyina Roja espanyola perdi pes en el nou repartiment de quotes. Juan Serrano és el director general del grup Balfegó.
Estamos totalmente decepcionados y desilusionados con los resultados de ICAT de este año, pero básicamente porque entendemos o no entendemos cuál es la postura negociadora de la delegación de la Comisión Europea, que era la que tenía que defender nuestros intereses para hacer las cosas tan mal. Tenía que haber dejado que la clave de reparto se abriese el año que viene y no este año, y además fue incapaz de sacar un documento consensuado con todas las partes contratantes para poder pasar de un plan de recuperación a un plan de gestión. O sea que ineficiència total per part de la delegació de la Comissió Europea.
Mentre que el 2018 l'augment de la quota de la majoria de països serà del 20%, Espanya s'ha quedat amb un 17%. És a dir, que l'any vinent l'Estat tindrà unes 5.000 tones de quota. El director general de Balfegó assegura que es va defensar no tocar les claus de repartiment de les quotes per no ser injustos amb els perjudicats pel pla de reestructuració i recuperació de l'espècie.
Todos allí estábamos apostando a que si salíamos de allí con 28.000, 32.000 para el 19 y 36.000 para el 2020, que no se tocasen las claves de reparto entre los distintos países hasta que no estuviéramos en las 32.000 toneladas, que era la cuota que había en los inicios del plan de recuperación, porque no parecía justo que aquellos que habían sufrido los esfuerzos y las consecuencias de un plan tan duro, resulta que ahora se viesen afectados y perjudicados por el reparto de las claves frente a otros países como Noruega o Islandia, que no han estado pescando o que no pescaban antes del plan de recuperación, Egipto, Siria, Chipre, todos estos pequeños países que han pedido cuota. En fin, que venimos bastante decepcionados además.
Balfegó també està molest per l'ajornament un any de l'aprovació del pla de gestió de l'espècie, que havia de substituir el pla de reestructuració que s'aplica des de l'any 2006 per acabar amb la sobreexplotació de l'estoc. El compromís és canviar-lo pel de gestió l'any vinent en la pròxima reunió de l'ICAT.
A 3 mesos vista de la Candelera 2018, aquest dissabte les caleres i caleros tenen una cita al poliesportiu amb l'acte d'elecció de les pubilles i hereus i la presentació dels quintos de la Candelera de l'any vinent. Laia Oltra, quantes pubilles, hereus i quintos hi haurà en la pròxima festa major?
Enguany es presentaran 23 damiseles grans i 14 de petites, 6 hereus infantils i 40 quintos nascuts l'any 1998. L'acte s'iniciarà amb el lliurament a les pubilles i damiseles de la Candelera 2017 d'una memòria UCB amb els reportatges de la passada Festa Major, editats per la Cala RTV. Després tindrà lloc la presentació dels quintos amb el lliurament de la dessuadora que lluiran a la solemne processó en honor a la Verge Candelera, del dia 2 de febrer. Seguidament serà el moment de la presentació de damiseles grans i petites de la Candelera 2018, acompanyades del representant de l'entitat. Enguany, de les 23 damiseles, n'hi ha 19 que desitgen aspirar a ser la pubilla major. Després de presentar les pubilles, també es presentaran els hereus. Convertir-se en la pubilla major, la pubilla infantil o l'hereu major és un fet que el regidor de festes, Vicent Lleó, ha definit com un honor difícil d'oblidar.
El fet de representar el poble com pubilla major, tant infantil com gran, com hereu major, doncs crec que és un honor i una cosa que segurament no oblidaràs mai amb la teua vida, no? Diguéssim. I ser la protagonista, podem dir, que més ulls i més atenció que paren a les festes majors i anar en diferents actes que durant tot l'any celebrem, que també ens acompanyen les pubilles i hereus.
Després, a la nit, hi haurà festa al mateix recinte a partir de la 1 de la matinada amb els DJs DJ Òscar Sánchez, Mireia DG i DJ Guillermo Argentó. L'entrada anticipada és 8 euros i a taquilla 10 euros, amb dues amb consumició inclosa. D'aquesta manera es posarà rumb a les festes majors del pròxim any, una candelera amb moltes sorpreses, segons ha avançat Lleó, entre les quals hi ha el convidat del concert del dissabte, que s'anunciarà molt aviat.
Hi haurà moltes sorpreses, no? Sorpreses, vull dir. Les festes majors sempre són una sorpresa en si mateixa, no? Diguéssim, i intentarem, pues, treballar-les, les estem treballant, però treballar-les també perquè que féssim unes festes, pues, que siguin de bon record i sobretot que no, ja no siguin només pensant a la gent del poble, sinó també, pues, que, com tots sabem, que moltíssima gent dels pobles del voltant el dissabte i el diumenge, pues, venen i omplin també els nostres carrers i ajuden, pues, que també sigui un benefici econòmic, diguéssim, no?, a les festes majors.
Les bases per poder optar als ajuts del grup d'acció local Pesquer Mar de l'Ebre ja són públiques. Aquest dimecres es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat les bases reguladores dels ajuts per l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca de Catalunya 2014-2020. El següent pas serà la publicació definitiva de l'ordre per la convocatòria d'ajuts quan s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds. Des del GALP ja han avançat que es podran presentar fins al 31 de gener de 2018 per concorrer en la primera convocatòria. El gerent de Mar de l'Ebre, Joan Alginet, demana que els interessats es posin en contacte amb el grup d'acció local.
Ara el que hem de fer és posar molt ràpidament les piles perquè els terminis no seran els que nosaltres havíem previst i això comporta, doncs, que haurem de fer la mateixa feina en poc temps. El més important que ha de conèixer la gent és que fins al 31 de gener del 2018 se poden presentar les sol·licituds. Encara no està oberta la convocatòria perquè el procediment administratiu de la Generalitat comporta que primer es publica l'ordre de bases i la setmana que ve se publicaria la convocatòria. I un cop s'hagi publicat la convocatòria, doncs, obrim ja el termini de presentació de sol·licituds que fins al 31 de gener podran presentar a la seu del grup que està a la Confraria de Pescadors de la Ràpita. Certament, aquelles persones que tinguin interès, aquelles empreses, aquells restauradors, aquelles persones que tinguin interès en presentar alguns projectes, doncs, sabem perfectament que estem a la seva disposició. Ara és un moment que haurem de preparar de forma ràpida, doncs, el tema de memòries, el tema de sol·licituds, que no és molt complex, però que sí que és un procediment que per als que no estan acostumats, doncs, a poder-los fer, doncs, pot generar algun tipus de dificultat. Però que nosaltres estem a la seva disposició per tot el que faci falta i per tot el que poguéssim ajudar, no?
I el jurat popular ha declarat Ramon Franc culpable de la mort de Carme Gallar.
Les notícies.
El jurat ha declarat l'agent immobiliari Ramon Franc culpable de la mort de Carme Gallar, la veïna dels Pallaresos i filla de l'Ametlla de Mar, que va desaparèixer el 18 de juny de 2015. La decisió s'ha pres per 7 vots a favor dels 9 possibles, segons es va anunciar aquest dimecres en la lectura del veredicte que s'ha fet a l'Audiència de Tarragona. Francesc Callau.
El jurat ha considerat provat que el dia de la desaparició de la dona, de 65 anys, l'acusat va ser als Pallaresos i no a Tarragona, tal com ell va sostenir durant el judici. La va abordar i va acabar amb la seva vida en un lloc indeterminat. Dos dies després, segons el tribunal, es va desfer del cadàver de la dona durant el trajecte que va realitzar fins al Prepirineu d'Osca. L'informe de les dades de telefonia realitzat per part dels Mossos d'Esquadra ha estat clau en la justificació del veredicte de culpabilitat. Així mateix, el jurat ha avalat el mòbil econòmic del crim pel litigi judicial en què la víctima l'acusava d'estafa i també ha considerat decisiva la carta que Frank va enviar a una amiga per dir-li que havia de declarar.
Los informes periciales de los Mossos d'Esquadra se basaron en los estudios de las llamadas telefónicas y se hizo un seguimiento lógico, espacial y temporal según la información aportada por las operadoras telefónicas. La carta que recibió la señora Pilar Velázquez del señor Frank es decisiva porque está redactado lo que ella tenía que decir o declarar. También se le hizo llegar unos días antes de tener que declarar en el juzgado y le pide que se deshaga de esta prueba.
La Fiscalia i l'acusació particular han sol·licitat 15 anys de presó per homicidi i la defensa la pena mínima de 10 anys. El jurat ha descartat per unanimitat la possibilitat de que Frank se li pugui concedir la suspensió o la substitució de la pena. Tampoc ha avalat que es pugui beneficiar d'un possible indult parcial.
I acabem l'informatiu explicant que la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya celebra aquest dijous la jornada MADE, que porta per nom Alternatives per un Territori Energètic. Aquest fòrum de debat està dedicat a analitzar el futur energètic del territori, una vegada cessi l'activitat de les centrals nuclears. La trobada reuneix a destacats experts del món de l'energia a Móra d'Ebre i també diverses autoritats que oferiran propostes d'actuació per impulsar una transició de model basada en la diversificació econòmica i en una aposta per les energies sostenibles.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.